Aquest arxiu ha estat descarregat de la pàgina web de la Fundació d'Estudis Històrics de Catalunya. www.istocat.com.
Catalunya Cultura. Història.
La ciència ara sembla que vol donar una nova lectura de la història. Un equip de genetistes amb el Discovery Channel al darrere, entre altres, estan recollint mostres de saliva de persones amb el cognom Colom per comprovar si alguna d'elles té relació amb el Colom més conegut, Cristòfor Colom. Si fos així, es tindria ara sí una dada, sembla que definitiva, no?, sobre l'origen català de l'almirall. La investigació forma part d'un macroprojecte en el qual participen universitats i estudis dels Estats Units, Alemanya, Roma, Granada i Barcelona. La recerca es fa a diferents punts, a Gènova, que és on la història més acceptada situa el naixement de Colom, i també a València, Mallorca i el Rosselló francès. La resposta a tot plegat al maig, quan a Valladolid es facin tot un seguit d'actes per commemorar el 5è centenari de la mort de Colón, Columbus, Colombo o Colom. Colom era català. Ho deia, per exemple, Salvador Dalí, que a la seva vegada s'havia apuntat a les tesis que mantenia un peruà als anys 20 del segle XX. Dalí en va fer un quadre, el descobriment d'Amèrica, gesta capitanejada per un navegant nascut a Girona, amb naus que havien sortit de Pals. Pals o Palos, de Moguer. Però si Pals no dona la costa. En aquella època sí. Vivia a Barcelona, els vaixells onejaven senyeres i no banderes castellanes, l'apropiació de l'esdeveniment per part de la corona de Castella va ser total, un capítol més de l'enfrontament històric entre dues parts de la península on sempre hi ha hagut opressors i oprimits. És una versió de la història que avui expliquem. Les claus sobre la catalanitat de Colom. Mig quart de vuit del vespre, Jordi Bilbeny, bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda.
Gràcies per ser amb nosaltres, autor de, per exemple, Brevíssima relació de la destrucció de la història, la descoberta catalana d'Amèrica, recentment ara a les llibreries, Cristòfor Colom, príncep de Catalunya, on hi presentes un Colom de Barcelona, de pares mercaders i navegants, noble, diputat, governador, militar, navegant, corsari fins i tot?
Sí, això no té cap novetat, o sigui, Cristòfor Colom ja és... Ja és un Colom que fa de corsari, ell mateix ho diu, a les ordres de Renat d'Anjou, quan precisament Renat d'Anjou era rei dels catalans. Els Colom de Catalunya també són corsaris, o sigui que la novetat no és que els pares siguin mercaders i que ells siguin navegants o nobles, sinó bàsicament l'important per a mi, la transcendència d'aquest nou llibre, és que explica que en Colom està emparentat amb la casa reial catalana.
Escolta, d'aquí uns instants, si et sembla, ens hi posem, però ara ho acabes de dir tu, això no és cap novetat. Jo tinc la sensació que potser hi ha molta gent que no sap què és nou i què no és nou en relació amb la història, que se suposa que és oficial, perquè aquesta és l'altra. Quina és la història oficial?
La història oficial és la que defensen les institucions oficials, l'Estat, la Generalitat, els instituts, la universitat, els historiadors a nòmina de l'Estat, els llibres de text, això és la història oficial. Dins d'aquesta història oficial hi ha veritats i mentides, com a tot arreu, i l'únic que es tracta és de destriar el gra de la palla.
D'aquí un moment, si et sembla, expliquem, ni que sigui un parell de minuts, sobre què sabíem, o què sabies tu, fins i tot, ara fa uns anys, abans de posar-te en la investigació, però t'imagines que la ciència anava a dir, et dona la raó, però sí, puc dir-ho, no? Et dona la raó i situa els orígens de Colom a Catalunya?
Bé, això, l'últim documental del Discovery Channel és el que explica. O sigui que tot el món ha vist cadascú amb la seva llengua, aquest menys a Catalunya, que no hem vist en català, no sé per què TV3 o la Generalitat no s'hi ha posat, però ho he vist en castellà i en anglès, que Colom és català. Això és una de les últimes novetats de la investigació nord-americana.
Però escolta, això ens ho explica. El Discovery Channel està al darrere també d'aquesta investigació de genetistes que no s'ha acabat encara i que
no
s'ha d'aquests mesos.
Sí.
Però tu ja saps els resultats? No,
home, no tinc una bola de cristall a casa.
Però a què fa referència, doncs, a un altre reportatge que...
No, en aquest, però el que passa és que al marge de si l'ADN d'en Colom serà el mateix de l'ADN dels Colom catalans, ells fan tot una versió de la història agafant-se una altra mena d'informació, no? L'escriptura, la noblesa, els càrrecs polítics que tenia, els mercaders que eren a Barcelona, els navegants, la revolució política, un noble, un Colom noble que a Portugal es casa amb una dona noble, una cosa impensable al segle XV, que un plebeu casar-se amb l'alta noblesa.
Vols dir que ells no els cal aquesta prova i ja en tenen prou amb moltes altres?
Ells apunten que tot porta, absolutament tot porta un Colom català. que un Colom genovès mai podia haver explicar-se ell mateix d'aquesta manera, un Colom sense estudis, un Colombo, millor dit, tal com apareix en la documentació genovesa, un Colombo que no és noble, que no té escut d'armes, que no té estudis de fiscalitat, que no té estudis de dret, que amb prou feines sap signar perquè no se li coneix ni una signatura, no? Aquest Colombo mai podia haver fet les coses que va fer.
I fins de família de gent dedicada al món del teixit.
Plebeus, sí, teixidors, bàsicament.
Escolta, això el que et deia, situem-nos a fa 10-15 anys, potser, en aquell Jordi Bilbeny que algunes coses sabia del descobridor d'Amèrica i eren les que sabia més o menys molta altra gent, imagino. No sé si en aquells moments tu ja havies
començat a investigar. No, molta altra gent, molt poca gent. A Barcelona i a Catalunya en general, molt poca gent feia una lectura de la història com la que jo vaig començar fent.
No, però em refereixo just abans de començar a fer la lectura.
Sí, això, molt poca gent, sí.
Sí?
Sí, sí, tothom tenia la noció que teníem tots una mica, no? El Cristóbal Colón genovès, que va a Castilla, que passa per Palos de Moguer, que el rep la reina Isabel la Catòlica, que els catalans no tenim res a veure amb Amèrica. Això és el que sabia tothom.
Dic, i això, en part, ho sabem gràcies a un tal Bartolomé de las Casas?
Bàsicament.
Qui era aquest senyor?
Aquest senyor era un barceloní que s'embarca amb el seu pare en el segon viatge d'en Colom, és a Amèrica, intentant fer negoci. Com veu el que passa amb els indis, l'home entra a la religió i com a religió comença a defensar els indis. Aleshores fa tota una sèrie d'escrits en defensa dels indis, en defensa de les seves persones, de la dignitat de la seva vida, en contra de l'esclavatge i dels mals tractes. I escriu un seguit de llibres per donar a conèixer el que està passant realment a Amèrica. I després aquest home és mort, i com passa sempre amb els temes de la censura, doncs apareix que se l'esmenta com a sevillà, i com a sevillà ha quedat, no? Però fora d'un esment que hi ha en un llibre seu, de l'original del qual no el coneixem, fora d'això no se sap res.
Això t'anava a dir, en aquests moments hi havia molts llibres prohibits, no era fàcil expressar-se amb llibertat en aquests instants?
No, gens ni mica, o sigui... així com avui dia publiques un llibre i si no tens una potència al darrere que te'l promogui, que te'l posi a les llibreries, que te'l posi en primera audiència ràdio i televisió, aquella època era tot el contrari. O sigui, tu treus un llibre interessant i immediatament és filtrat per la censura, que el relabora seguint els interessos propis, doncs, de la moral del moment, dels interessos de l'Eglésia i de l'Estat.
Anem precisament per això, perquè clar, si reelabora tot allò i hi ha alguna manipulació és perquè algú està interessat. Ens situes en el context històric? Com era la península ibèrica d'aquests moments?
Home, en aquells moments hi havia el regne de Portugal, el regne de Castella, hi havia el regne de Navarra, hi havia el regne de Granada, que aleshores encara no estava conquerit pels Reis Catòlics, i després el que hi havia és tota una sèrie de regnes que es coneixen com Nació Catalana o Corona d'Aragó, I tots aquests en un moment donat s'ajunten, després de la conquesta de Granada s'ajunta tota la nació catalana amb Castella i queda la península dividida entre Portugal, Navarra, Castella i Catalunya.
En aquests moments, per exemple, anant per zones, la marina catalana estava molt avançada per l'època?
Home, mira, al segle XIV ja la visió del món més perfecta que hi ha és l'Atlas català del 1375, atribuïts en els Cresques, en Jafuda Cresques. I tothom ha dit, tots els entesos en cartografia, que la ciència nàutica catalana és la puntera del món. Fins i tot a nivell internacional, la mesura per buscar una equivalència entre llengües i milles es diu la llengua catalana. O sigui, una llengua equival a... una milla equival a 4 llegües, i això és el que s'utilitza per mesurar les distàncies nàutiques. No s'agafa la distància castellana, ni la francesa, ni l'italiana, ni l'anglesa. La mesura bàsica per amb la qual es fan tots els portolans per indicar aquestes distàncies és la llengua catalana.
Un mapa d'un temps més tard, del 1544, de fet un planisferi, té una cosa curiosa.
Sí, aquest és el planisferi d'en Sebastià Cabot. Sebastià Cabot és un personatge capdalt en tota la història de les primeres exploracions i primeres descobertes americanes. És un personatge vinculat al nucli d'estat, al Consell d'Índies, i aquest fa un planisferi, en aquest planisferi surt la península ibèrica, i justament hi surt un Palus, un lloc estratègic a mar que es diu Palus. aquest Palus no és el Palus andalús, sinó que és el Palus català.
Perquè es veu al mapa,
oi? Es veu al mapa i està situat aquí entre Barcelona i els Pirineus.
Escolta, potser molts oients no han visitat mai Pals aquests dies. Ara que arriba la primavera, potser sí que...
Sí, seria una bona visita. El que passa és que visitar Pals sense tenir els gravats a mà no acabes de veure res. Jo en els meus llibres, en alguns, hi poso això, no? Els gravats que surten als llibres del segle XVI i XVII de Palos, i després que vagin i comparin amb aquests gravats a veure que hi ha Palos i a Pals, no? Realment, els paral·lelismes i les identitats d'aquests gravats d'on surt Cristòfor Colom amb les tres caravel·les i Pals són sorprenents.
Però que tenia port, llavors?
Sí, clar. A veure, port no és moll, eh? Aquí hi ha unes coses que hem de puntualitzar. Nosaltres ens pensem que un port a l'edat medieval o l'Europa antiga o l'Europa moderna és el moll de Barcelona, els amarradors, les escolleres, els espigons, la llotja dintre de... No, un port és qualsevol lloc on els vaixells ancoren. I després hi ha les barques, amb el gremi dels barquers que organitzaven aquestes tasques, que van a descarregar les naus, porten les mercaderies a terra, sí, sí. I d'allà es distribueixen, i al revés, es carreguen en els barcos amb les barquetes. Però un port, Barcelona, per exemple, fins al 1474 o 77, no s'hi fa una escullera. Doncs pensa la Barcelona del 13, la Barcelona del 14 i la Barcelona del 15, que és gairebé la senyora del Mediterrani, està feta sobre un port natural. Aleshores, un port natural és un port, també. I Pals tenia un port natural. Costa molt de veure perquè s'han canviat coses a la costa, però pensa que està entre aquell espigó de l'Estartit, les Illes Medes i el Montgrí. I sembla que quedava una mica arrecerat. I en els casos de mala mar es podien endinsar encara una mica o pel Ter o pel Daró, que són dos rius amb un estuari marcat, i després hi havia doncs, aquests petits recers a l'interior del riu. Bé, això sembla que era factible.
I a més tenim dades sobre l'activitat portuària.
Hi ha dades sobre l'activitat portuària, per això que consta com un port. Almenys se l'esmenta com un port, no? Però no vol dir això que sigui un port com els ports moderns, un moll, sinó simplement un port, un lloc on les naus eren allà i podien carregar i descarregar, i entre altres coses hi havia d'haver naus perquè hi havia tota una sèrie de marins importantíssims que eren allà.
Dèiem que la marina catalana d'aquests moments estava avançada i força per l'època, i la castellana?
Bé, que Castella no havia tingut mai una marina estructurada. O sigui, per una expedició, per una guerra molt puntual, s'organitzava una petita marina, però això ja ho diuen tots els entesos en la marina castellana, no? Eren coses molt puntuals. Pensa, doncs, o la gent que ens escolti sabrà que hi ha tota l'expedició, la conquesta de Mallorca, la conquesta de Sicília, la conquesta de Nàpols, la d'Atenes, la de Neopàtria, i tot això fet per la marina catalana. Tot això anava amb una marina mercant molt potent, que abastava i avituallava tots els mariners. Aquests mariners alhora eren mariners i infants, o sigui, tant feien la guerra dalt d'una nau com a terra. O sigui, fixa't que mariners, aquests mariners de guerra de nau i de guerra de terra, just sí. Aquesta mateixa paraula és com es designen als Estats Units els senyors o els homes que van a dalt d'una nau i després baixen a terra. Són els mariners. Mariners és la paraula mariners en anglès, o sigui, no és ni marinos ni sailors, ni sailorman, ni res per l'estil. O sigui, marines és un home que va dalt d'una nau i el descarreguen a terra i fa guerra de terra. Quan convé torna a pujar dalt de la nau i se'n va a un altre lloc. Doncs, i a més tot això acabat de dubar amb una cartografia impressionant, de la qual a Castella no hi ha un sol mapa. O sigui, mentre a Catalunya hi ha centenars de mapes fets per aquests cosmògrafs, a Castella durant tot el segle XIII, durant tot el segle XIV, durant tot el segle XV i el primer terç del XVI, no hi ha un sol mapa fet per un cosmògraf castellà, ni a Castella.
Catalunya Cultura, Història.
Passen 4 minuts d'un quart de 8 del vespre. Normalment en aquest programa el que fem és explicar la història i ja està, i no plantejar-nos si la història que expliquem és real o no. Ho hauríem de fer, ho reconec. I de fa uns quants anys Jordi Bilbeny s'ho ha preguntat, diríem que últimament hi ha diferents informacions, diferents dades i diferents possibilitats de que ratifiqui el que Jordi Bilbeny ens diu de fa anys, i és que Cristòfor Colom era català, i no només això, sinó que tota una relació al darrere sobre qui era aquesta família, els Colom, una gent de Barcelona. A més, en aquells temps diríem que hi havia, bueno, com a tota la vida, diferents estrats socials, i en aquest sentit els Colom, on els situaríem?
Bé, els Colom som petita noblesa, que els Colom de Barcelona,
sí.
Però ja tenim, per exemple, que dos segles abans hi ha uns Colom a finals del 13 que són tresorers dels comtes d'Urgell i dels reis catalans, que pertanyen a la Cancelleria Reial Catalana, que són bisbes. El bisbe de Lleida és un Colom, que són professors de la Universitat de Lleida, que de mica en mica aquesta família es va desplaçant cap a Barcelona, i a Barcelona, doncs, al llarg de tot aquest procés, continuen sent bisbes, personatges vinculats al món de l'economia, per exemple, els fundadors d'un dels bancs més antics d'Europa, per no dir el més antic d'Europa, em falta encara unes quantes dades, no? Però la historiografia popular diu que és el banc més antic d'Europa, és la Taula de Canvi de Barcelona, està fundat per uns Colom. L'Hospital de Sant Pau està fundat per un Colom, i fins fa molt poc se'n deia, i encara se'n diu, segons quins ambients, l'Hospital d'en Colom. No, doncs són gent que intervé en la política activa, social, en l'economia, en la banca, i evidentment, doncs, tenien un cert ressò polític. Són diputats, són militars, són vicealmiralls, són mercaders, com t'he dit, pertanyen al món de l'Eglésia, i en un moment donat es converteixen en president de la Generalitat, i l'altre entronca amb una princesa catalana i portuguesa alhora, que és una reneta de Jaume d'Urgell.
Déu-n'hi-do.
Aleshores, a partir d'aquí és quan pensem que en Colom deixa de ser de la noblesa a tenir categoria reial, i per això pot demanar els càrrecs de virrei, que tenen tots els parents del rei, el de governador general, que tenen els prínceps de Catalunya, els de capità general i d'altres.
Quan t'expliques tu, doncs, que Colom... aquest Colom d'aquí, de casa nostra, que a més, pel que fa a la seva família, que havien lluitat amb Renat d'Anjou a la guerra de llavors, havien pres part del rei a la guerra, fos crida per part de Castella com per emprendre aquesta missió, que vaja, que en principi no sabien a què anaven a trobar, que això també té molta relació.
Sí, això sempre he dit que no té ni cap ni peus, o sigui, perquè primer Castella no estava preparada per una empresa nàutica d'aquesta envergadura. Els grans cosmògrafs eren tots catalans, no es pot travessar l'Atlàntic sense una gran preparació tècnica, científica i cosmogràfica, amb els mapes corresponents, amb homes preparadíssims, i Castella acabava de conquerir el regne de Granada i tenia una petita sortida a mar per Huelva i Sevilla. Excepcionalment, al nord hi havia Galícia, hi havia Astúries, i allà també hi tenien una petita sortida, però no es coneix, la investigació científica naval, es coneix mercaders castellans que mercadegen, però no es coneix la investigació nàutica ni la cosmografia. Per tant, això sí que estava Catalunya molt, molt preparada, i justament amb els Colom que al capdavant, no? I després també perquè quan en Colom demana tots els càrrecs per portar a terme aquesta empresa, com el de virrei governador general, no són a Castella. Els diners amb què es paga l'expedició dels ducats no existeixen a Castella, i després el contracte que fa en Colom amb el rei es conserva a l'Arxiu Reial de Barcelona, dit pels espanyols Arxivo General de la Corona d'Aragón, i ara només Arxivo de la Corona d'Aragón.
De totes les coses que has trobat en aquesta investigació, que són unes quantes, no són ben poques, quina és la, per tu, personalment, la que diries que té més pes? Per mi, jo et diria que la qüestió genètica que s'està estudiant ara seria un bon argument, eh?
Seria un bon argument. El que passa és que perquè l'ADN ens pugui dir alguna cosa, hem de tenir dos referents clars. O sigui, si jo vull saber qui és el meu avi, i si un té enterrat, vaig allà, sobre aquells ossos, no? Agafem el meu ADN i el dels ossos aquells i els comparem i sabrem si són parents o no. El que passa, si no sé on t'has enterrat el meu avi, la cosa es complica.
Però i el germà?
És igual, l'avi, el germà, tot això és un misteri. I els ossos que s'aporten, no hi ha cap mena de probabilitat que siguin els d'en Colom. Poden ser-ho, per una mena d'atzars, però ja fa...
El Colom germà?
Perquè sí, germà, el germà igual, el germà no saben ni com se diu. O sigui, a les cròniques, a totes les cròniques se li diu Bartolomé.
Ja.
Se li diu Bartolomé perquè el Colombo de Gènova té un germà que es diu Bartolomeo. Però el germà del Cristòfor Colom no es deia, no es deia Bartolomé, es deia Lluís. Per tant, tot està tan embolicat que m'estranyaria molt que els ossos aquests que presenten fossin els, realment els del germà, o els del fill, o els del mateix color. Llavors, aquí és on hi ha el perill, no? Que creure'ns que aquests ossos són els autèntics, es facin les proves, no hi hagi concordança entre aquests Colom i els ossos i diguin, la ciència demostra d'una vegada per totes que Colom no és català.
Ja.
Tema senjat, que diria aquell, no?
I punto.
I punt, no? Tema tancat, no? Que diria aquell. Doncs aquest és un perill. I cal dir-ho, nosaltres, des de la Fundació d'Estudis Històrics de Catalunya, on jo pertanyo, estem explicant que compte amb aquestes recerques parascientífiques, no?
Deixem que pregunti una cosa per acabar. Quan vas començar a fer la recerca i publicar els primers escrits, diríem que una part de la comunitat d'historiadors o no et feia cas, o et posava pals a les rodes, altres et donaven suport. Doncs bé, aquest últim llibre l'has presentat al Museu d'Història de Catalunya.
Exacte.
El seu director Jaume Sobrequés va demanar l'atenció del món acadèmic i universitari dient que començava a haver-hi certeses de catalanitat de Colom que ja no és una frivolitat. Jo pregunto, per tu era una frivolitat fa 5 o 10 anys?
No, i per ell tampoc. Ell, amb ell ja fa anys que està dient que cal posar atenció en els meus estudis, a les meves recerques i a la d'altra gent, no? El que passa que, esclar, és el pare, abans era un historiador i ara és el director del Museu d'Història.
No, refereixo només al parell, sinó pel fet de que digui que hi ha més certeses de la catalanitat.
No, per això et dic que sempre ho ha dit, però ara sembla que li fem més cas perquè és el director del Museu d'Història de Catalunya, però en el fons ell sempre ha dit que calia posar atenció en això. Quan surt el meu primer llibre, La brevíssima relació de la destrucció de la història, ja vam una fanja, sí, una mena de banda d'aquestes de paper,
sí.
Que diu que cada vegada hi ha més indicis científics per demostrar que en Colom és català i que no genovès. Ja ho acompanyàvem d'això, d'unes paraules d'en Cardós i no d'unes paraules de l'Isabel Clara Simó, en aquesta mateixa línia, no? Que se'ns ha adulterat la història, que els historiadors estan badant i que aquestes són unes recerques. El llibre és un tema a tenir en consideració.
I molta, com podeu veure, hi ha molta gent que en té de consideració. El documental aquest del Discovery Channel el veurem algun dia aquí o no?
Jo no ho sé. Jo l'únic que faig és investigar, buscar papers, ordenar-los, escriure i publicar-ho. El que passi a la televisió, això ja està molt lluny de la meva incumbència.
Cristòfor Colom, príncep de Catalunya, en format paper. Aquest és l'últim llibre de Jordi Bilbeny. Jordi, moltíssimes gràcies pel cop de mà.
Gràcies a vosaltres.
I fins una altra.